Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Montaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
A Hipercor revisem contínuament els nostres preus perquè comprovis cada dia com en són de bons.
Llagostí cuit de 30-40 peces al quilo a 12,95 euros al quilo.
Acostuma't als nostres bons preus.
També a hipercor.es.
Recorda, llagostí cuit a 12,95 euros al quilo.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel. La veu dels animals i la natura, un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura, els divendres a les 3 de la tarda a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, 2:05. Buah, ens espera un Zona Mixta avui que ens ho passarem d'allò més bé. Estigueu atents, tenim molts protagonistes i tenim, per exemple, parlarem d'aquesta cançó. Aquesta cançó que està sonant per aquí darrere és la cançó de la mitja marató de Granollers que es disputarà aquest diumenge. A veure, l'escoltem una mica. Espatllada, fot una enrampada, la dona m'ha deixat per un que viu a la porxada. Donades les circumstàncies, em poso les bambes i baixo a la porta del carrer. Perquè sí, tenim moltes grans competicions aquest cap de setmana. Avui mateix, per exemple, torna la Lliga Sobal, l'Hockey Lliga, tenim derbi català a l'ACB, entre Penya i Manresa, les habituals jornades de futbol. Però és que diumenge a Granollers més de 14.000 persones correran una de les curses populars doncs, de més tradició de casa nostra, que li faltava potser arrodonir el pastís de les moltes coses que fan, les moltes activitats, amb una cançó pròpia. Doncs ja la tenen, eh? Aquesta cançó és obra del cantautor del Vallès Ramon Soler i també té un videoclip que l'ha fet el Miqui Güell, company periodista de BOTV. De seguida parlem amb ells. Abans, com sempre, anem a fer un cop d'ull als titulars. Comencem.
Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
Roger Castillo, com estem? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, Dani.
Avui, abans de les informacions més destacades, hem de dir que tenim protagonistes.
Protagonistes d'excepció.
Un jugador del Real Club Deportiu Espanyol, Raúl Rodríguez, que ens atendrà en uns minuts.
Un dels jugadors que millor parla de la competició, tinc moltes ganes d'escoltar-lo.
Jo crec que dirà coses interessants. I un pilot del Dakar, que ha vingut aquí.
Presencialment, in situ.
In situ, als estudis de Ràdio Estel. El senyor Joan Pedrero, que ha guanyat per primera vegada una etapa al Dakar, que és el que buscava, i ara a veure si d'una vegada per totes les grans marques doncs aposten per ell que ja tocaria.
I tant, s'ho mereix tot.
Però tenim informacions, per exemple, que la plantilla del Racing de Santander manté la paraula i es planta.
Sí, els jugadors de l'equip càntabre es van negar a jugar ahir el partit de tornada dels quarts de final de la Copa del Rei contra la Reial Societat com a mesura de pressió davant els impagaments de la directiva. L'àrbitre va suspendre el partit, l'afició va donar suport als jugadors i el resultat esportiu de tot plegat és, evidentment, l'accés de la Reial Societat a les semifinals on jugarà contra el Barça.
Mentrestant, avui torna la Lliga.
Amb un duel de la part baixa entre Granada i Celta a les 9 de la nit. Demà el Barça rebrà el València a les 4 de la tarda i l'Espanyol juga diumenge a les 5 al camp del Betis.
El Barça de bàsquet torna a tenir cita destacada a terres gregues.
Si fa un parell de setmanes l'equip de Xavi Pascual s'imposava a la pista de l'Olympiacos, avui intentarà obrir forat al capdavant del grup E del top 16 de l'Eurolliga a la pista del Panathinaikos de Diamantidis, segon classificat. L'enfrontament començarà a 8:45 del vespre.
I avui torna la Lliga Sobal d'handbol.
Una competició que ha estat aturada el darrer mes per la disputa de l'Europeu de Dinamarca. El Freiking Granollers inicia la segona volta rebent l'Aragó, equip situat a la zona mitja de la taula que ha perdut jugadors per impagaments en les darreres setmanes. Els vallesans volen mantenir-se al segon lloc de la classificació. El partit també, a 8:45 del vespre.
Hoquei Patins, avui tenim duel a la part alta de la Lliga.
S'enfronta amb Barça i Voltregà també a 8:45 del vespre, hora avui d'enfrontaments esportius de primer nivell, en aquest cas al Palau Blaurana, en el primer partit de la segona volta. Els de Ricard Muñoz volen mantenir la bona ratxa, continuar per tant liderant la Lliga amb molta solvència, i els osonencs, sens dubte, la revelació de la temporada, volen sorprendre per consolidar-se a la tercera plaça.
I Roger, tranquil, ja la tens aquí. Està a tocar. La Volta Ciclista a Catalunya fa públic el seu recorregut.
Tinc moltes ganes que arribi aquesta competició que es disputarà la darrera setmana del mes de març. Sortirà de Calella i torna a apostar per l'alta muntanya amb dos finals d'etapa a Vallter 2000 i a la Molina. Tot i que el cartell està per confirmar, la direcció ja ha avançat que compta, atenció, amb Daniel Martin, guanyador l'any passat, i també amb noms com Joaquim Purito Rodríguez, Nairo Quintana o Bradley Wiggins.
Doncs sí, jo també tinc ganes de que arribi aquesta Volta Ciclista a Catalunya. Grans noms, campions del Tour, campions del Giro. Serà una passada de competició. Pendents també estarem aquí, si tot va bé, a la zona mixta d'aquesta gran Volta Ciclista a Catalunya. Comencem? Vinga, som-hi!
Zona mixta a les xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, Zona Mixta FM, tot junt. També tenim blog, zonamixtafm.blogspot.com. Zona Mixta, esports a la carta. Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through. L'actualitat poliesportiva.
Un minutet passa de les 2:10. Un minutet passa de les 2:10, són les 2:11. Sí, estic que xondo avui. Parlem de la mitja de Granollers, una competició que diumenge plegarà, atenció, a 14.000 corredors. I aquests corredors tindran la possibilitat de, mentre corren, escoltar aquest tamasso.
He punxat la roda, m'han clavat la bronca i una multa per fer tard. I arribo a casa, la tele està espatllada, foto una enrampada i la dona m'ha deixat per un que viu a la porxada. Donades les circumstàncies, em poso les bambes i baixo a la porta del carrer.
És quan corro que hi veig clar. No ho faig tan bé com el Ramon Soler, ni molt menys. Ho intento, eh? Ramon, com estàs? Bona tarda.
Molt bé, ho fas molt bé. Sí.
No, és que s'enganxa moltíssim aquesta cançó i els que ens agrada també córrer una mica és que et venen ganes realment de fer el que dius, no? De calçar-te les bambes i sortir a fer uns quants quilòmetres.
Bueno, va sortar molt bé.
Sí,
per
sí,
això
sí.
És la cançó.
Com sorgeix, com et plantegen aquesta idea de que interpretis i de que inventis aquesta cançó de la mitja Granollers, les Franqueses, la Garriga?
Mira, jo treballo com a periodista aquí al 9-9 a Granollers i fa molts anys que la pareixo per la feina, la mitja.
Sí.
Que m'entén molt... És molt difícil no enamorar-te d'aquesta cursa. Jo, per la feina, he estat doncs, en contacte des de molts angles, coneixent molts aspectes d'organització, parlant amb molta gent, participants, organitzadors, en fi. I l'ambient de festa que es viu en aquesta cursa és espectacular. O sigui, la gent sembla que vagi fumada. O sigui, és al·lucinant. Tothom està amb una alegria, amb un subidón. És realment, o sigui, més que una cosa esportiva, sembla realment una cosa festiva.
Sí, no? Sí.
Llavors jo, per encomanat d'això, em vaig fer com fan de la cursa i un any fins i tot la vaig córrer fatal, vull dir, va ser una experiència lamentable, però vull dir, no me'n penedeixo, però em vaig preparar molt malament.
Clar, és que, i Ramon, t'has de preparar per fer una mitja i la de Granollers, vulguis que no, a l'anar toca pujar, després sí, baixar és sí. Molt maco, però a l'anar toca pujar, i això es nota després a les cames.
Sí, ho sé. Ara ja puc dir que ho sé. Sí. No, i el cas és que, bueno, aquest any la mitja sempre ha anat extenent els braços cap a àmbits extraesportius i hi ha bastantes activitats culturals que es generen al voltant d'aquesta cursa. Hi ha exposicions fotogràfiques, s'han fet peces musicals anteriorment. L'any passat es va fer una projecció, un mapping a la façana del museu, i aquest any, parlant amb el Toni Cornelles, que és el responsable d'organització, que tenien ganes d'incorporar algun element musical més, i em va dir, cosa, tu que ets músic, què et sembla? I vaig dir, hòstia, a mi m'encantaria fer una cançó per la mitja.
I aquí està.
I van dir, bueno, doncs vinga, fem-ho. I em vaig fer una, els va agradar i ja la tenim.
I després Toni Cornella, Joan Villuendes i companyia van dir, clar, hem de tenir una cançó, però també hem de tenir el videoclip. I llavors aquí va aparèixer en escena un altre periodista de la comarca, el gran Miqui Güell de BOTV. Miqui, com estàs? Benvingut.
Oh, hola, què tal? Com esteu?
Molt bé, i a tu et va liar per fer aquest videoclip, amb el Ramon, sí. Que et saluda.
Què tal, Ramon? Què tal?
Ja
hem dit, que ens saludaríem per la ràdio, en directe, això,
Sí.
Escolta.
Sí.
I vas fer aquest videoclip que YouTube està causant furor, gairebé 2.500 visites, déu-n'hi-do, quin boom, suposo que content també, no, Miqui?
Sí, molt, molt content, molt content. Jo era la primera experiència en aquest camp, en el camp de la música, de fer un videoclip, no ho havia fet mai, i per mi doncs era un repte també. I jo, com el Ramon, porto molt de temps aquí amb la mitja i coneixent-la per tots els cantons, i era allò de que em va semblar una oportunitat genial. I la cançó està molt bé, és una cançó que s'enganxa super ràpid, sí. I mira, em va trucar el Ramon, m'ho va proposar i vaig dir, pues vinga, va, llancem a la piscina. Això sí, Ramon, amb molt temps em vas donar.
Ets molt poc, tio, molt poc.
És una mica cabronot, diguéssim, perquè em donat molt poc temps.
Bueno, abans de dir que sí, ja sabia el temps que tenies.
També és veritat. No, la veritat és que molt bé. I jo espero que almenys la intenció, Dani, era que la mitja estigués contenta i que el Ramon Soler estigués content. Després que la gent s'ho faci seu o no, ja és cosa de la gent. La que li agradi o no li agradi.
Exacte.
Però almenys que el Ramon i la gent de la mitja estiguin contents i satisfets amb aquesta història que han engegat i que han comptat amb nosaltres.
No? Mm-hmm. Jo no sé si la gent que vindrà a córrer li agradarà o no, però segur que la gent de Granollers, amb aquesta lletra que té, fent referència a moltes coses de la ciutat de Granollers, de la comarca, d'aquestes localitats importants també com les Franqueses i la Garriga, que també tenen una part important d'aquesta mitja i que se l'han de sentir seva, jo crec que està clar que se la faran seva perquè, no sé, està molt ben trobada la lletra i també amb les imatges heu intentat, evidentment, que cadascun dels punts neuràlgics, com la Rambla de la Garriga, com l'Ajuntament de Llerona, aquests punts que són claus durant el recorregut, també es veiessin reflectits en el videoclip.
Sí, la idea era una miqueta això, no? Mostrar això, els diferents punts. A mi, jo el que no volia fer era el Ramon Corrents, que va ser una idea que en un primer moment es va plantejar, però no volia fer el Ramon Corrents. Jo el vaig veure en un sofà sentat en els diferents punts del recorregut de la mitja i que qui corrés fos les imatges dels populars, dels atletes de la gent que s'entrena, doncs, i que és amateur i que no és professional, no es dedica a això, però es passa tot l'any preparant-se per fer aquesta cursa.
Sí, sí, no, i a Granollers hi ha molta, molta falera, molts plans d'entrenament, etc. Jo només recomano a la gent que, primer, ara que està a casa, entri al YouTube i busqui aquesta cançó, És quan corro que hi veig clar, que sortirà de seguida ja el sofà en el que gira pràcticament tota aquesta història. I a la resta, que si diumenge volen, vagin cap a Granollers, que hi ha un ambient brutal i la gent s'enganxarà a córrer. Per cert, Miqui, ja podries aquí fer la promesa que algun dia correràs la mitja, perquè sí, l'has seguit molt com a periodista, però encara no l'has corregut, i aquí fiquem
no,
falta.
No m'atreveixo a fer-la, no m'atreveixo. Ja saps què passa? Que com el Ramon, tenim l'excusa perfecta,
no,
és que la treballem.
No, res, pla d'entrenament i un any a demanar-te festa aquells dies, a treballar hores extres abans i a córrer-la. Companys, gràcies, felicitats, enhorabona a Ramon Soler i Miqui Güell per aquesta cançó És quan corro que hi veig clar i pel seu videoclip. Un plaer xerrar amb vosaltres una estona, companys.
Moltes gràcies a tu.
Moltes gràcies a tu.
Una abraçada.
Vinga.
Una abraçada.
Adéu-siau.
Adéu. Doncs volíem parlar de l'altre punt de vista d'aquesta mitja marató de Granollers, que, com han dit tant el Miqui Güell com el Ramon Soler, és molt més que una cursa, és una gran festa, i a Granollers aquest cap de setmana doncs és una data especial per ells, perquè aquí a Zona Mixta l'esport no només és d'elit, també és popular i intentem també cuidar-lo. Vinga, anem ara sí a l'esport d'elit, una mica de futbol.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Ciutat Esportiva Dani Jarque.
Dues i 19 minuts, moment d'obrir l'actualitat del futbol, moment de marxar cap a la Ciutat Esportiva Dani Jarque. Ignacio Miguelet, com estem? Bona tarda.
Hola, Dani, bona tarda.
Doncs queda poquet ja perquè l'Espanyol torni a competir en partit de Lliga. Serà diumenge, visitarà el Benito Villamarín per jugar davant del CUE de primera al Betis. Suposo que el que no vol ser l'Espanyol, Ignacio, és una vegada més l'equip aspirina. Aquest cop no toca.
Sí, efectivamente. Hoy, después de una jornada de descanso, la de ayer, hoy volvían los entrenamientos puerta cerrada. Nos consta que el entrenamiento se ha realizado con normalidad. Y efectivamente, ya toca pensar en el Betis y toca pensar en que no somos el equipo aspirina. De hecho, de esto hablaba Javi López, que ha sido el encargado de atender a los medios de comunicación en la sala de prensa, y lo dejaba muy claro cuando se le preguntaba por la imagen que daría el club en el Benito Villamarín.
Yo creo que este equipo, la forma de jugar que tiene, ¿no? Y lo que siempre se ve en el campo, ¿no? Yo creo que nuestro ADN, yo creo que nunca este equipo va a salir relajado. Luego es verdad que los partidos se te pueden dar mejor o peor, pero este equipo siempre sale a darlo al máximo, siempre con mucha intensidad y bueno, y siempre pues intenta, bueno, hacerlo lo mejor posible.
Doncs aquestes eren les valoracions de Javi López. Gràcies, Ignacio Miguelet, perquè de Tievin no sabem res. Molt breu, sisplau, molt breu, que avui s'acaba el...
Bueno, de momento lo que se sabe es que parece que se va a ir a West Brom, cedido, o cedido pagando 200.000 euros, está ahí unos flecos para cerrarse, pero todo apunta que se irá a West Brom.
Doncs gràcies, Ignacio Miguelet, aquesta és la notícia, que segurament Tievi se n'anirà cap a la Premier. Nosaltres seguim parlant de l'Espanyol, ens espera un protagonista.
Estan Dani Balaguer, a Ràdio Estel, Zona Mixta.
Raúl Rodríguez, com estem? Bona tarda, benvingut.
Què tal? Bona tarda.
Molt bé, doncs unes setmanes intenses les que porteu, Raúl. Per fi ahir vau tenir un dia de descans, però suposo que el balanç és positiu, no? Heu demostrat en aquest inici de 2014 que l'equip segurament en aquests darrers partits està en un dels millors moments de la temporada.
Sí, possiblement. Home, aquesta és la part positiva a extreure, no? Segurament la... almenys a mi ara personalment, una cosa personal, la que més se'm queda potser és la negativa d'haver caigut eliminats de la Copa del Rei, però bueno, és la pitjor de les visions de les últimes setmanes, però sí, la positiva, evidentment, deixant de banda el tema de l'eliminació, doncs el rendiment, i a veure que tots plegats estem força contents del rendiment que s'ha donat, força contents de les sensacions, perquè al final sempre un pot perdre, però hi ha maneres i maneres, no? Sempre ho diem, i jo crec que la forma i el treball i el que s'ha vist en el camp, doncs ens deixa tots una sensació de tranquil·litat i de i aquestes són les sensacions, no?, per seguir encarant el tram que queda allà, que és molt gran.
El que t'anava a comentar és això, no? A nivell personal, la llàstima és que s'ha acabat aquesta opció de la Copa on estaves tenint, doncs, molts i molts minuts, però jo crec, Raül, que si alguna cosa has fet és reivindicar-te, has complert-te la posició de lateral, la posició de mig centre, demostrant que en el moment que vulgui Aguirre, tu estàs allà preparadíssim i disposat a totes.
Bueno, és la meva tasca al final, no? Independentment de que sigui a la Lliga o a la Copa o de titular o de suplent, al final, la meva i la de qualsevol dels meus companys és doncs estar al màxim nivell possible perquè el míster pugui confiar en nosaltres i si decideix comptar-hi, doncs endavant, no? No és senzill anar a canviar de posició i, en fi, anar adaptant una miqueta en la mesura de les possibilitats que tens a diferents posicions i, a més, en aquest sentit, les últimes setmanes contra rivals força complicats, no? Però bueno, jo tranquil amb el rendiment i com et dic, sempre amb la línia de poder estar-hi quan el míster coincideix.
S'ha demostrat que doble eliminatòria avui en dia, equips de la Lliga Espanyola, competir contra Barça i Madrid és molt i molt difícil, vull dir, vosaltres ho heu donat tot i, ostres, sí, heu caigut amb el cap ben alt, però dona la sensació que és molt difícil competir contra aquests equips, però tot i així sou l'únic equip que davant de Barça o Madrid només heu perdut per la mínima.
Sí, de fet són curiosos els resultats, fins i tot, no? 3 punts a 0 en casa, fora, però bueno, al final el que compta és si passes o no passes la ronda, no? Ja és difícil contra segons quins rivals amb 90 minuts poder fer un bon paper, és complicat perquè realment requereix de tot l'equip un encert i una eficàcia a 90 minuts, són equips que et fan pagar molt els errors i que necessites de totes capitalitzar els teus encerts, no? Perquè en el moment que doncs, no estàs encertant de cara a porteria, per exemple, ens va passar a la segona part del partit d'anada de Copa, llavors vam tenir més opcions, potser una sensació més de presència ofensiva, però si no ho acabes convertint en resultats, doncs al final és complexa, no? Com et dic, és complexa 90 minuts, doncs encara més a partir d'anar de tornada, com tu dius. Però bueno, el que et deia, jo crec que les sensacions generals, ja no només nostres, que són importants, sinó la gent, pel que et diuen, pel que escoltes, la gent se t'acosta i la sensació de la gent és bona i sempre amb la idea de donar la cara, no? Evidentment la idea era passar l'eliminatori, no ha pogut ser, però és important que utilitzem aquestes sensacions pels partits que queden, pel tram de Lliga, que és molt i molt llarg.
Propera parada al Benito Villamarín davant d'un Betis que està necessitadíssim de punts. No voleu ser més l'equip aspirina, suposo, no?
Bueno, jo crec que a ningú li agrada i ningú vol ser-ho, no? Evidentment, el Betis té una situació molt complicada ara mateix. Segurament ells hauran fet números i saben que són 3 punts aquests a casa que han de guanyar sí o sí. Nosaltres hi hem estat, potser no en una situació tan, tan complicada, sí, com la que tenen ells, però bueno, una molt similar, amb un ambient similar i realment és complicat, no? I ells mentalment es plantejaran el partit amb una sobredosi d'intensitat òbvia, d'altra banda, per la situació que tenen. Però bueno, més enllà d'això, evidentment, i una mica amb la línia amb el que alguna vegada ha dit el míster, la idea és anar fitant distància amb la gent de baix, independentment de que sigui l'últim classificat o sigui el desè, no? Al final és distància de punts el màxim possible per anar desenganxant i apropant-se més a les posicions de dalt, i en aquest sentit són 3 punts importants per nosaltres, és a dir, independentment de com estigui el Betis, però també tenim que doncs això, restar-li que no puguin sumar aquests 3 punts els enfonsa pràcticament de forma definitiva.
I personalment, Raül, des de fora t'adaptes a totes les posicions, però clar, és molt difícil també que puguis agafar confiança en una d'aquestes. Ets mig centre, ets central, ets lateral. Raül Rodríguez, tu què et sents com a jugador? Quina és la teva posició? Si et faig la pregunta de què juga Raül Rodríguez, què em respons?
Se't vol que on el míster vulgui. Sí, perquè al final la realitat és que l'entrenador no està perquè els jugadors agafen confiança o la deixen d'agafar, no? Al final això és una tasca del jugador,
sí,
i te les has de buscar per on sigui. Si no és en minuts a la posició en la que acostumes, no és en minuts a una altra posició, si no l'has de trobar en els entrenaments. Al final la qüestió de la confiança l'entrenador dona per fet, no? Dona per construït pel propi jugador, i en aquest sentit, doncs, bueno, com a deia al principi, ara mateix doncs has de canviar el xip una mica, no? I adaptar-te a les posicions que el míster consideri i obrir-te una mica de l'ego personal, no? De quina és la meva posició, on jo tinc, on la puc agafar, perquè el panorama és diferent, no? El paisatge és una mica on puc aportar, on puc sumar, sí, on puc col·laborar amb l'equip. I al final el primer i últim beneficiari és el grup.
Raül, pots estar una mica preocupat pel fet que ara mateix, per exemple, en aquestes posicions on estàs jugant, la que queda més vacant, per dir-ho d'alguna forma, potser és el lateral dret, perquè a la zona de mig centre, ostres, ha sortit l'Abraham els darrers partits, ho ha fet molt bé, ara torna David López, està el Víctor Sánchez, overbooking a la posició de centrals, el Sydney també es reivindica l'altre dia, t'amoïna una mica aquest fet, que puguis tenir pocs minuts d'aquí al final de la temporada, Raül?
No m'amoïna. Jo, de fet, si ho li dones la volta una mica, el fet que hi hagi overbooking, com tu dius, en diferents posicions, que hi hagi jugadors que tenen menys minuts i es reivindiquen, al final del que parla és coses bones pel grup, no? Al final, el que està passant és que hi ha molts jugadors a bon nivell, evidentment que l'entrenador té molt, molt complicat per fer una alineació, perquè hi ha jugadors que estan a bon nivell. Aquest, en fi, si ho mires des de la part col·lectiva que et deia abans,
sí,
el que m'estàs dient és positiu, no m'estàs dient res negatiu, al contrari, són coses bones.
Sí.
Que després això és més complicat per un individu entrar dintre de l'11, doncs tant de bo, perquè com et dic és una cosa important, i de fet és pel que treballem. Si nosaltres anéssim només a jugar els caps de setmana directament sense entrenar, doncs sí que seria un problema, però com de fet el màxim treball que fem, el 90% del treball, és per tenir una plantilla competitiva, doncs parla bé de nosaltres, parla bé de la nostra feina, i al final el marrón som menys l'entrenador. I en aquest sentit jo, la meva idea és posar-li més complicat si pot ser, no? Per tant, com et deia abans, el beneficiat, el primer i últim beneficiat sempre ha de ser el grup, i aquesta és la meva idea i amb això treballo.
Que gran seria que tots els jugadors pensessin com Raül Rodríguez, perquè això faria molt més equip, que al final un equip de futbol és això, són 22 jugadors o el número que hi hagi a les plantilles, que si tots aporten aquesta il·lusió i aquestes ganes amb el treball en el dia a dia, doncs segur que l'equip se'n veuria beneficiat. Segons Raül Rodríguez, quina posició és la que hauria de tenir l'Espanyol d'aquí a final de temporada? Per on esteu ara mateix, més o menys, això seria una molt bona temporada, no, Raül?
Home, si la lliga acabés ara mateix, jo crec que realment la posició seria força justa, i si mirem els equips que tenim a sobre, doncs seria una batalla complicada poder avançar posicions. Però bueno, queden, m'has dit, 18 partits.
18
partits.
Sí.
Són moltíssims punts, i seria de poc ambiciosos no aspirar més. Sí. Estan en la situació en què estem, i com estàvem parlant abans, venim d'unes setmanes amb bones sensacions, amb bona dinàmica, amb bon rendiment, i seria absurd per nosaltres, no aprofitar-ho i no apostar per seguir avançant, no? Jo crec que en aquest sentit tenim molts partits, a més, amb rivals directes a casa, tenim una situació que a priori, i tal com ve l'equip, amb la inèrcia que porta, és optimista i positiva. Jo crec que en aquest sentit és com l'hem d'agafar, amb optimisme i amb ganes d'empentar, perquè jo crec que el panorama d'alguna manera ens somriu, no? Si volem mirar-lo als ulls, jo crec que hi ha coses positives endavant.
Perquè aquesta paraula d'Europa, tu creus que val la pena? Molta gent de l'entorn de l'Espanyol, pericos, fins i tot jo mateix em mullo. Penso que l'Espanyol potser ara mateix na Europa no és el que necessita i potser no estem preparats. Què en pensa el vestidor? Què en pensa un home ja amb ascendència com Raül Rodríguez?
Bueno, jo no sé si hem de ser els jugadors els que contestem a la pregunta de si l'Espanyol ha d'anar o no a Europa, perquè entenc que són coses extraesportives, almenys extra de fora del camp, no? De fora del que passa a la gespa.
Sí.
A nosaltres el que se'ns demana d'alguna manera, el que se'ns exigeix, és que el nostre rendiment sigui sempre al màxim, no?
Uh-huh.
Al final, si surts al camp pensant que segurament perdràs, que segurament empataràs, que aquest partit no és important, doncs, òbviament, et pots veient restar punts. Però si compleixes el teu objectiu, que és el que nosaltres perseguim, que sempre el màxim rendiment, l'únic lloc on et pot portar això és a sumar, no? Després, sí, pots aconseguir-ho o no, però a nivell de jugadors, a nivell de vestuari, jo crec que no hi haurà ningú que et digui que no tingui intenció ni interès, ni que cregui que en Europa sigui algo que no hem de perseguir. Al contrari, jo crec que ho hem de perseguir. el vestuari és altres consideracions, jo crec que són més pròpies i justes per part de, doncs, de la directiva, dels aficionats, però aquest sentit d'aquí ho ha de tenir clar, jo crec que ho té.
Doncs, Raül Rodríguez, moltíssimes gràcies, un plaer, com sempre, parlar amb tu. Esperem que puguis tenir molts minuts d'aquí a final de temporada. Tenim clar que pel teu treball i la teva perseverància no serà, i que en cada entrenament intentaràs, doncs, convèncer Javier Aguirre que has d'estar en aquest 11 titular. Que vagi molt bé davant del Betis, a veure si torneu amb una nova victòria del Benito Villamarín.
Moltes gràcies.
Una abraçada. Adéu, bona tarda.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Aquests dies a Casa Viva hi trobaràs tota la col·lecció rebaixada amb descomptes de fins al 70%. Per exemple, bossa porta aliments amb estampats variats des de 14,95 euros o rellotges de paret de diferents dissenys per 9,95 euros. Aprofita ara per renovar casa teva als millors preus. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu. Troba la més propera a casaviva.com.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Zona Mixta amb Dani Balaguer a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Seguim amb més coses aquest divendres aquí al Zona Mixta. Tenim ganes de parlar del motor i parlar també del Dakar, que aquest dissabte farà un parell de setmanes que va finalitzar a Valparaíso amb doble victòria catalana, en cotxes, en motos, també en categoria femenina les dues rodes. Però tenim molts d'altres representants i un d'ells li tenim molt de carinyo, és el Joan Pedrero, que ens acompanya avui aquí a l'estudi de Ràdio Estel. Com estàs, Joan? Benvingut.
Hola, molt bon dia.
Suposo que t'estàs satisfet. Un dels teus grans objectius era aconseguir una victòria d'etapa i tornes amb una victòria d'etapa del Dakar. Sona... És molt fàcil dir-ho, però és molt difícil fer-ho.
Sí, sí, no, la veritat és que estic molt content, no? Hem treballat tot l'any molt dur, ha sigut un any super complicat amb els temes dels sponsors, dels equips. Vaig sortir de l'equip gros, he entrat en un equip petit que és Xerco Samsung i bé, molt content perquè he aconseguit la meva primera victòria d'etapa, que no és fàcil, un tercer, tres quarts i bé, no puc demanar més. Aquest any era l'objectiu, doncs, la general, oblidar-se una mica perquè vaig tenir una laveria aquella de 7 hores i bé, doncs mira, a fer bones etapes.
Segurament el que la gent no sap és això que dius, no? Ha estat un any molt difícil, surts de la casa gran de KTM i en aquest any has corregut per dues marques. Has corregut en Beta, una prova del Campionat del Món a Sardenya, que vas finalitzar en podi, amb una marca que mai havia fet un podi en un Campionat Mundial. Del Món, que demostra que vas fer la feina molt ben feta. I res, a un mes pràcticament vista del Dakar, fitxes per Xerco, per una moto que no coneixes, et plantes en allà i tens els nassos de guanyar una etapa.
Sí.
Això és molt difícil de fer, tio.
Bé, difícil o no sé. Jo l'he fotut molt i bé, la veritat és que vaig arriscar al màxim. Jo crec que ha sigut el Dakar que he corregut més, amb les condicions que he anat. No he anat amb unes condicions dolentes, però no he anat amb les millors condicions i la veritat és que als rivals li deia que havia entrenat molt amb la moto i havia fet 10 quilòmetres, no?
Sí, sí.
Realment va ser arribar allà i començar a provar la moto una mica més. L'únic canvi que vaig fer de la suspensió de darrere, però la veritat és que no havíem agafat gaire la moto, no teníem gaire feeling. El primer dia doncs vam fer un setè amb una moto que, ja et dic, portàvem 10 quilòmetres i molt content. La valoració, jo a la general ni me la miro perquè la gent em diu que has fet el 21, si vas fer un cinquè. No, però és que el que he fet aquest any jo crec que és per mi és el millor Dakar.
I segurament les marques, per com són, valoren molt més el fet que hagis guanyat una etapa de segurament aquests dos top 10 que tens anteriorment, aquesta cinquena posició. Això de cara al futur ha de valer molt, no?
Jo crec que sí. No sé, que em demanaran, no? Però el que està clar és que jo he fet ja dos cinquens, un top 10, he fet grans resultats i ja em demanaven, no? Però és que, clar, tu no guanyes etapes. Bueno, doncs pues, toma, no? Toma
l'etapa. Tens alguna cosa per posar al currículum, no? Perquè vegin que també ets capaç de guanyar etapes.
Home,
no?
Vaig ser el primer pilot de guanyar amb Xerco una etapa amb el model 4,5, que per mi doncs, és un gran privilegi. A les primeres tres etapes va guanyar Honda, encara no havia guanyat KTM, i el Joan Pedrero va guanyar amb una Xerco, no? Uh-huh. Això és molt, per mi és molt important.
No, i no només com guanyant, Joan, aquella etapa sorties al 45 o 46, perquè aquella etapa és just el dia després que et quedes tirat, que perds aquelles 7 hores. A nivell mental també has demostrat que estàs fort, perquè després d'un dia de molts problemes tu surts i dius, avui la liaré.
Sí, no. La veritat és que m'aixeco i el primer que li dic als meus companys de Xerco, dic, avui la lio, tio, o vaig a l'hospital o guanyo l'etapa, no? Justament li vaig dir aquell matí. Sabia que sortia molt enrere, vaig tindre molta pols, però ja et dic, me la vaig jugar a tope, vaig sortir al 46, vaig avisar les primeres 10 motos, la vaig avisar abans de sortir que venia com una bèstia i bueno, amb un quad també em vaig donar un cop, però bé, no em deixava passar, li vaig cardenar xasso i vinga, i endavant. I clar, a veure, no podia fer res més, no? Lo bo és que era tot rius, era terreno per mi, no era velocitat punta, que era on feia una mica la moto, i bé, cardar-li ous, com es diu.
Aquella etapa era llarga, no?
Sí, 462.
I estaves allò frec a frec amb el Chaleco López,
sí.
I vas treure segons, no? La
29 segons.
Imagina't. Sí. I tu quan arribes, saps jo, que has guanyat
jo
o no?
Jo quan arribo, jo ja tinc la sensació que he guanyat.
Per què? Com ho sabeu?
Perquè arribo al refueling, havia adelantat 20 o 25 motos.
Però el refueling, ell anava davant per uns segons, em sembla.
Sí, i jo tenia la intenció, o sigui, intuïa, saps? Vull dir, quan vas ràpid i ho dones tot, i si estàs ràpid, que tu ja ho veus, i dius, és impossible que m'estigui guanyant algú. Val? Llavors, després del refueling, encara vaig apretar més el gas i vaig aguantar molt més el gas. El tema del riu no deixava el gas. Anava enganxant pilots. Clar, vaig arribar al final de la meta, sisè, la sisena moto.
Sí.
Vull dir que vaig adelantar 30 i pico, quasi 40.
Gairebé 40 pilots.
Quasi 40, 38 motos. Bueno, 36, no, 35 i 3 quarts.
I quan guanyes una etapa, com que el dia següent en tens una altra, es pot celebrar? Hi ha temps per celebrar, per fer, no sé, per permetre't algun capritxo o no?
Sí,
què es fa?
Aquell dia ho vaig celebrar per l'enllaç, no? Que encara faltaven 250 quilòmetres i vas flipant tu mateix, no?
Però també s'ha d'anar en compte amb els enllaços, tampoc sí. Et pots flipar molt. Mira què li va passar al Carlos Sainz
amb
l'enllaç, eh?
Sí, sí. No, vas flipant, vull dir que ho vas celebrant tu mateix,
feliç,
perquè
no
pots trucar tampoc perquè no tens temps. Però jo quan vaig arribar a la meta li vaig dir al d'arribada, dic, tu, digue'm els temps, que em sembla que sí que he guanyat l'etapa. No, però és que el Chaleco, mira'm els temps, que ja ho veuràs. Ostres, diu, si has guanyat és per segons, eh? Dic, segur que he guanyat.
Ostres,
sí, bueno,
ja
em va dir que havia guanyat, vaig flipar. Tio.
I amb això et donen alguna medalla, alguna copa?
No
donen
no,
res per guanyar
no.
l'etapa?
Res, sí, no et donen res. L'únic que aquell dia doncs surts una mica més i palmadeta a l'esquena i a l'equip doncs supercontent, no? Perquè clar, lluitant amb els KTMs, amb les Hondas, amb els Husqvarnas, amb Speedbrain, en tota la carrosseria que hi ha per allà, doncs per l'equip és molt important aquesta victòria.
Mm-hmm. Tu has estat ja en aquest, en tots els Dakars de Sud-amèrica. Sí. Ha estat el més dur, el que hem vist per la televisió, sí. Vosaltres ho heu patit a les vostres carns. Què és el que ha estat més dur? El recorregut, la calor, ha fet molta calor. No?
Sí, molta calor. Molta calor, l'alçada, la gent és supercompetitiva, la gent corre molt.
Navegació també us han complicat la història, no?
Sí, la navegació era complicadíssima. Però bueno, la gent diu, és que t'has perdut, ja, però és que si vas davant et perds, vull dir, si vas a darrere no et perds. Vull dir, que, clar, són moltes coses que des del sofà es veuen molt bé.
Sí, no.
Després d'estar allà, que estàs a la guerra al Vietnam i intentes evitar el màxim.
I temperatures? 50 graus?
50 i pico graus, sí.
I això com es suporta amb el mono?
Aquell dia justament obria pista jo.
Sí.
I vaig entrar a les dunes eren com cendra, que la moto es clavava, inclús hi ha una caiguda meva que es veu que surto per davant. Mm. Al quilòmetre 7 se'm trenca el camelback i no sé com vaig acabar. Perquè...
Se't va trencar el camelback?
Sí, a la caiguda se'm va tallar
la
goma. No em vaig hidratar aquell dia. No. Quan vaig acabar l'especial, doncs em vaig hidratar.
O sigui, vas estar 6 o 7 hores sense veure?
No, perquè...
Aquella... Era més curteta, però bueno,
4 hores.
Però clar, 4 hores sense veure... a 50 graus, amb l'esforç físic que tu estàs fent damunt de la moto...
Sí, i aquella va ser l'etapa que es va quedar tantíssima gent tirada, perquè des de hidratació i tot el rotllo. Vull dir que la veritat és que ho vaig passar bastant malament.
I des de fora, com és possible que s'encengui una moto? Quin és el problema? Que entra sorra
fàcil.
O entra...
No, fàcil. O sigui, el pilot... el Dakar és així, no? El Dakar has de cuidar molt la mecànica, has de cuidar d'això i has de pensar una mica també. Val? Llavors, si hi ha arbustos i vas trepitjant els arbustos i no tens en compte que l'arbust aquest es fica al cobre càrter, pues la moto es crema, o sigui, està claríssim. Hi havia els mateixos arbustos per mi que pels de Honda o que pels de KTM, el que passa que si no ho esquives i vols anar ràpid, doncs a vegades no arribes.
Mm-hmm. Des d'aquí, no sé si algú us inventarà o no, va haver-hi una mica de polèmica amb un dels pilots de Honda, no? Sí. Vaja, jo no és perquè et conegui o no, però jo he vist aquelles imatges i tu et pares un moment, et gires, però veus que aquella moto és que tu ja no pots fer res.
Primer
suposo que si tu et para la moto, després tindries problemes tu.
Primer que els càmeres que arriben allà a filmar són els que aviso jo, amb una d'una d'abans, val? Sí. Això és el primer. Quan ells baixen i jo arribo, la moto està cremant fa un minut i pico. Val? Després em paro, després dono la volta, que això no està filmat.
Que és el Gonçalves o el Rodríguez?
Sí, el Gonçalves.
El Gonçalves, que expliquem una mica per situar la gent, que està entre aquests arbustos dels que comentàvem, amb la Honda, vaja, ja està literalment cremada, no?
Llavors jo agafo...
Passa el Joan.
Passo, i estàs bé, bueno, veig que està bé, i tiro. I després dono la volta per l'altre cantó, perquè era una pujada de sorra que no us imagineu, vale? I no es podia deixar la moto. Llavors vaig donar la volta, que això no es veu filmat, vale? I em vaig parar amb ell. Re, 30 segons, però què volies que fes? Jo no sóc bomber, m'entens?
Sí,
no es podia fer res.
A més, vosaltres, hem de dir també, si tu et pares, a veure, que forma part
de
la solidaritat del Dakar.
Jo sempre m'he parat.
Però també corres el risc que tu no se t'encengui la moto o que també se't pugui cremar en aquell moment.
Clar, sí. Jo el que li deia és que sortís d'allà, que com explotés algun dipòsit, doncs encara ens faríem mal els dos. Vull dir, jo li estava dient, surt d'aquí, nano, que aquí no hi ha res a fer. Vull dir, què vols fer? Saps? I amb la temperatura que hi havia, la moto estava encesa, la sorra estava encesa perquè s'havia escampat tota la benzina, lo perillós era quedar-se allà, no? Mm-hmm. I, bueno, i al final... Ho va
publicar. Ell es va queixar una mica, no?
Ell necessitava alguna força per justificar el seu error.
Correcte.
Però l'error és seu,
no
és meu.
No, el Joan Pedrero no li va cremar la moto.
No, jo no li vaig cremar, ni li vaig parar, clar.
Ni molt menys. Honda, que anava, vaja, l'armada Honda, que es pensaven que es menjarien el món en aquest Dakar, i al final, pobre, s'ha demostrat, Joan, que l'experiència del Dakar és molt important, que KTM porta molts anys allà triomfant, i que, vaja, Honda s'haurà de prendre amb una mica més de calma, no?
Sí, jo crec que no sé, hi ha molts jefes allà, és un equip molt gran, jo crec que li falta experiència, però bueno, arribaran, eh? Està claríssim que arribaran amb un equip, la moto, tenen una moto increïble també, i bé, ja veurem com va, però espero que el Dakar següent, doncs, que sigui com aquest o inclús més dur, perquè si no, jo no tinc possibilitats.
Tu vols duresa, no?
Sí, el Joan
necessita duresa,
sí,
perquè
jo per físic
cada
vegada
et prepares molt bé.
Cada vegada estava millor, cada dia estava millor, i per donar gas...
Ara falta que el Joan algú se'n doni compte que amb una moto que tiri una miqueta més, doncs segurament podrà aconseguir més coses.
I si no, doncs amb Xerco, no? Que intentin que evolucionin, que vulguin evolucionar, llavors farem bona feina. Mm-hmm. Hi ha un any tot un any per desenvolupar la Xerco, i jo crec que podem fer molt bona...
El tema seria aquest, no? Si et quedes a Xerco, intentar com a mínim evolucionar-la i poder disputar tot el Mundial,
Joan. Jo si em quedo a Xerco, les condicions són aquestes. Vull fer tot el Mundial.
Perquè no oblidem, tu un Mundial sencer no l'has disputat mai.
Mai.
Clar, mai. I l'any passat vaig fer... dos top 5, un top 10, el Dakar.
I l'any passat vaig fer una i vaig fer tercer.
Va ser podi.
Vull dir que...
Home, ara tens el llistó molt alt. Ara, clar, totes les proves que vagis del Mundial has de fer podi,
Joan. Sí, el llistó molt alt, però aquí no hi ha les ofertes que jo volia, saps? Però bueno, suposo que arribaran aquesta setmana, es tancaran moltes coses i ja veurem com va el meu futur.
Mm-hmm. El Marc ha tornat a arrasar.
Sí.
I ha anat de menys a més.
Bueno,
una carrera intel·ligent ha fet el Marc, no?
Sí, el bo és que no he tingut problemes, no he tingut cap problema, el Jordi també ha estat allà, ha sigut una carrera per eliminació, molts d'èlit, els primers 4 o 5 dies ja estaven fora, jo crec que han sortit 15 pilots d'èlit que no estaven a la carrera, vull dir, el quart o cinquè dia ja no hi eren. Clar, això ha anat més tranquil, l'únic que era el Barreda doncs va fallar algun dia, i que ho ha fet molt bé, però clar, el Dakar no guanya el que més corre.
Mm-hmm. Tenim una armada catalana ben xula i valenciana, sí, sí, amb el Barreda, que estareu molts anys allà competint,
sí, sí.
I aquesta noia que segueix millorant any rere any, hem vist imatges i, hòstia, li dona molt de gas la Laia.
Sí que li dona, sí.
Li dona gas i quedar en la posició que ha quedat, la veritat és que té mèrit,
sí.
Joan.
Sí que té mèrit.
I el Nani Roma, amb 4 rodes, anava cap ficadíssim, que volia guanyar, i ho ha fet.
Molt bé, la veritat és que felicito el Nani perquè ha fet un carreron, hi ha gent que l'ha criticat, però bé, ha fet un carreron, des de la primera setmana doncs estava guanyant fàcilment i ha treballat molt bé.
Uh-huh. I l'any que ve, ara què fas? Ara aquests dies, físicament, t'obres cansat encara? Demà farà
sí.
2 setmanes que va acabar el rally, encara estàs cansat?
Porto 3 dies amb grip. M'estic recuperant, però mira, avui vaig a un dinar que això sí que mola, i res, a descansar una mica.
I bé, quan després, començaràs a entrenar i fer alguna cosa?
La setmana que ve o l'altra ja començaré. Vull fer algun repte nou aquest any d'esport,
i
ja ho veureu. A veure com ho faig.
Comença per te?
Sí, pot ser.
Comença per te i es fa en bicicleta. Hasta aquí podemos leer, perquè també vas fer el challenge del
sí,
Maresme,
no? Sí, però no dubto per fer-lo un altre cop,
distància,
eh?
Mitja distància, no? Sí. Half challenge del
Maresme,
mitja
Ironman.
Molt bé.
I no sé si ho faré un altre cop.
Va agradar?
No sé. Sí, m'ho vaig passar bé. I a part físicament t'ho fica molt a to.
I avui que hem parlat de la mitja de Granollers, que és diumenge, tu, mitges maratons, què?
No. És que el córrer m'agrada, però per la muntanya. Això de pla no m'agrada gaire.
Doncs hem d'anar a fer algun trail o alguna cosa.
Sí, hem de fer alguna cosa.
A Sitges, jo vaig cap a Sitges a fer uns quilòmetres per la muntanya, si vols. Podem anar per allà.
Tu quina fas aquest
cap de setmana? No parlem de mi. Joan, un plaer, com sempre, parlar amb tu de motos, parlar del Dakar. Et desitgem que tinguis molta sort i que confiï en tu alguna gran marca o el que sigui per estar allà al davant lluitant amb els millors en el pròxim Dakar i guanyar més etapes, que ara que ja n'has guanyat una, segur que se't dona bé guanyar-ne més.
Ara ja sé com es fa, ho tinc claríssim.
Gràcies, Joan Pedrera, un plaer.
Gràcies a vosaltres.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Terra Solidària, amb Cisco Baiges.
2:58, Cisco Baiges, com estem? Bona tarda.
Molt bé.
T'estàs adonant compte, no?, que la gent que corre i que fa competicions a l'aire lliure són solidaris, eh?
Estic per apuntar-me a alguna cosa d'aquestes,
És que
ja fa anys que no corro, eh?
Ja en tenim algunes. Fa 4 anys que hi és la Oxfam Intermón, que els equips han de recaptar diners que van destinats després a...
A Trail Walkers, diu això. Walker, sí, això correcte, ho diuen de fer, eh? Sí, sí.
Sí, un dia contactarem amb ells. Però avui parlem d'una competició, cursa, solidària, que s'estrena en el calendari el proper 2 de març, que es diu Barcelona Magic Line, i que els més atrevits, perquè hi ha diferents recorreguts, però els més atrevits... poden fer sobre una 40 de quilòmetres, a més, passant per els 7 turons de la ciutat de Barcelona, que el recorregut és maco.
Passant per tots?
Tots.
Carambes. Bueno, això ens ho ha d'explicar el convidat que he convençut avui perquè ens escolti, que participi de les zones solidàries, en David Gil, que treballa al parc sanitari de l'Hospital de Sant Joan de Déu i és membre d'un equip esportiu d'aquest hospital que participarà a la Barcelona Magic Line, però que també participa en moltes altres coses.
Li preguntem amb ell a veure doncs, per què s'han decidit a participar en aquesta primera edició de la Barcelona Magic Line. David Gil, com estem? Bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Benvingut i abans que res, explica'ns com és que participeu. Us heu animat a participar en aquesta primera edició de la Barcelona Magic Line. Tu ja ets un habitual d'aquest tipus de curses, ets corredor. Explica'ns una mica la teva història.
Bueno, mira, aquí al Pas Sanitari de Sant Joan de Déu, bueno, somos un grupo de unos 40 trabajadores que, bueno, decidimos un día, bueno, formar un grupo, ir a correr y participar un poco en las cursas que se hacen solidarias y van a estar a favor de Sant Joan de Déu. Y bueno, y apareció la Barcelona Magic Line y dijimos, bueno, pues hay que hacer un equipo, ¿no?, del Running Park. Y bueno, y aquí nos hemos lanzado a participar, presentaremos 4 equipos de 10, 20 y 2 de 30 kilómetros. Y bueno, ahí vamos.
¿Quién forma parte del equipo? Hay de todo, ¿no? Médicos, enfermeras, administrativos...
Bueno, hay médicos, enfermeros, auxiliares, de todo, usuarios también de salud mental... Están un poco y estamos integrados todos, o sea que los equipos más flojos, pues bueno, pues intentamos que los usuarios que pertenecen al centro, pues que participen con terapeutas y bueno, y luego los demás equipos son gente que ya habitúan a hacer cursas de 20 kilómetros, trails y cosas, y bueno, están compensados los equipos.
El equipo que se atreve, que s'atreveix amb la cursa llarga, aquest sí que ha d'estar ben preparat perquè són 30 quilòmetres i s'han de passar els 7 turons de la ciutat de Barcelona, oi?
Sí, no, normalmente esta gente está haciendo cursas de montaña, algún trail que otro. No, son gente que más o menos se preparan, intentamos un día a semana quedar aquí en el hospital después de la jornada laboral y hacer salidas y correr un poco, entonces más o menos llevamos una preparación todos para hacer la cursa.
¿Tantos turones tenemos en Barcelona? Porque yo me sé Montjuïc, el Tibidabo...
Rovira, Cisco, la Creueta, Guinardó...
Sí, i amb el
Montaner. I falta una, Sant Pere Màrtir...
Sant Pere Màrtir, que està al l'hospital infantil.
És que es nota, David. El Cisco està començant amb això de conèixer el món del córrer i, clar, ell no és un habitual i els que a vegades ens calcem les bambes, doncs pugem aquests turons i vulguis que no, heu de quedar de tant en quant per preparar-vos perquè un dels objectius de la Barcelona Magic Line és fer tot aquest recorregut amb equip, no? Intentar que tot aquest equip doncs, sigui capaç de fer aquestes distàncies, ja siguin els 10, els 20 o els 30.
Sí, no, la idea es que la gente se apunte, la haga en equipo y, bueno, hay un cierto compromiso, bueno, pues de superación, ayuda y todos en equipo y había, bien sea la de 10, la de 20, la de 30 y, bueno, seguir en equipo y acabar todos. Nuestra competición no competitiva, sino marcha totalmente caminando y, bueno, parando en los semáforos y demás, pero que no es competitiva. Y un poco de preparación hay que llevar para la Barcelona Magic Line.
¿Y cómo se beneficia el Hospital de San Juan de Déu de una competición como esta, de una actividad como esta?
¿Perdón?
No, que digo, ¿cómo se consigue que eso vaya en provecho del Hospital de San Juan de Déu? ¿La gente paga por participar?
Sí, bueno, a ver, aquí se pueden hacer equipos de entre 3 y 25 personas, hay una inscripción y luego cada equipo hace un reto y intenta recaptar el reto que se han propuesto y, bueno, pues equipos, por ejemplo, que venden pues merchandising, a intentar un poco el formato como hacen los Intermonosan, pero bueno, es un formato diferente al nuestro. Y, por ejemplo, en nuestro caso, el Running Park, lo que haremos el 28 de febrero, haremos unas jornadas deportivas aquí dentro del Parque Sanitario, bueno, en la que hemos invitado pues a deportistas, pues, bueno, como la Emma Roca y gente del mundo del deporte, pues bueno, hacer un poco de deporte y salud. Y todo lo que se recaude pues va destinado a este reto. Y así funcionan los equipos. Se las ingenian, pues bueno, haciendo un poco de esto.
Se ha implicado mucha gente, ¿no?, en la promoción, porque he visto en los vídeos que sale Araceli Segarra o sale Kiko Casillas, ¿no?
Sí, no, la verdad es que la gente, cuando se le comentaba, pues sí, ellos se implicaba bastante en el proyecto este y sí, se implican bastante.
¿Y el vostre equip com es diu?
Running Park.
Running Park. Les tres sí. Distàncies és el mateix que Running Park 1, Running Park 2 i Running Park 3, no?
Sí, 1, 2, 3 i 4. Sí,
ah, molt correcte. Bé. Perquè és que el Cisco ha estat buscant per aquí alguns noms i déu-n'hi-do, Petardos Team, els Batumonis, sí. Unicornios Hooligans...
Sí, hay un poco de todo. Pero bueno, la gente se anima y está bien que la gente haga deporte un día por la montaña y además a más. Bueno, pues que hagan el reto solidario y que también sensibiliza a la gente, bueno, de que San Juan de Déu pues tiene muchos más ámbitos, no solamente que la infancia, que tiene pues, la salud mental, la gente sin hogar, las ciencias sociales, un poco de todo, y también es un poco concienciar a la gente y de los colectivos más vulnerables.
Doncs David Gil, treballador del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu i participant d'aquesta Barcelona Magic Line, que sigui un èxit la vostra recaptació de diners, que aconseguiu el vostre repte i d'aquesta forma doncs, tots sortirem guanyant si l'Hospital de Sant Joan de Déu doncs, aconsegueix recaptar molts diners en aquesta prova solidària i també esportiva Barcelona Magic Line. Gràcies, bona tarda.
Buenas tardes, gracias.
Adéu.
Doncs Cisco, molt bé, eh?
Encara que molt interessant. Encara ens hi podem apuntar, no?
Sí, tenim temps, però és que jo tinc d'altres proves. L'any que ve. L'any que ve, si vols, fem bueno. Aquí. Vinga, nosaltres tornem la setmana vinent. Bon cap de setmana. Adéu.